Un anam cap a l'est d'Europa, perquè déu-n'hi-do dissabte, quina pel·lícula que vàrem estar veient en directe. En fi, la Revetlla de Sant Joan, alguns estàvem tirant petards o precisament doncs, de Revetlla, i vam començar a rebre notificacions de diaris o missatges d'amics, missatges de Twitter, dient que alguna cosa estava passant a Rússia. I efectivament, de matinada ja ens explicaven doncs, que aquest conegut com a grup Wagner, de mercenaris que lluiten en nòmina doncs, del govern rus, ho han fet a l'Àfrica, ja ho estan fent a Ucraïna, un grup d'elit, doncs havia girat i estava doncs, ocupant una ciutat russa, a Rostov del Don, pràcticament fronterera amb Ucraïna, i amenaçaven anar cap a Moscou. I així ho van fer, van anar pràcticament sense oposició, dirigint-se a Moscou, tothom pendent el dissabte d'aquest doncs, pretès cop d'estat, no sabíem ben bé què passava, declaracions, diríem, entrecreuades entre Vladimir Putin i el cap doncs, dels mercenaris, Prigozhin, i finalment, doncs, quan ja hi havia tots els especials informatius preparats per al vespre del dissabte, s'esperava una nit llarga a Moscou d'enfrontaments. Aquest senyor va fer una declaració, Prigozhin, que va dir doncs, que feia mitja volta, quedant-se 200 quilòmetres de Moscou, i tornaven cap enrere. Tot, en fi, un paliu, no sabem com qualificar-ho, absurd, no ho sabem. Perquè Mosguí en aquestes darreres 48 hores a Moscou, tenim avui a Pilar Bonet, excorresponsal, durant diverses dècades del diari El País a Moscou i vecina a Eivissanca, que mos veu des de casa seva, aquí al Senostria d'Eivissa, de Formentera. Molt bon dia, Pilar.
Bon dia, a vosaltres.
Gràcies per acompanyar-lo. No sé si aquest matí mos veus, perquè avui està una mica enteranyinat el cel.
No, puc mirar i veig sí, un perfil de la illa, però res més.
Res més.
Perquè sí, perquè estic a l'altre costat de la mà. Vull dir, vaja, estic molt a prop, però entre mig tenim la mà.
Molt bé, sí, això encara no ha canviat. Des de fa, milions d'anys, em sembla. Pilar, en el teu primer article d'anàlisi d'urgència, en aquest cas publicat ahir diumenge a El País, mos deies que aquesta era una rebel·lió anunciada, aquest era un conflicte anunciat. Per què?
Perquè hi havia molts símptomes externs. El Prigozhin, que és el cap del Wagner, es havia queixat cada vegada més al Ministeri de Defensa que no li donaven municions, i aquestes creixes s'havien anat muntant amb intensitat, i després, en aquest mateix mes, el Parlament va legislar nova normativa que implica que els Wagner s'han d'inscriure sota l'òrbita o baix subordinar-se al Ministeri de Defensa. I tot això estava traient al terreny les possibilitats de continuar treballant amb aquest espai negre o difús on s'han trobat fins ara, perquè els mercenaris no són legals a Rússia. I com que l'estaven acorralant, doncs va muntar aquesta història, em sembla a mi. No? Escoltar-lo l'han escoltat perquè no els ha quedat més remei. I deies tu que això era un món absurd, és una situació difícil d'assimilar, perquè per un costat tens un país que té armes atòmiques i que com potència nuclear té unes responsabilitats globals i mundials, i dins d'aquest país tens una història com aquesta que sembla una opereta, però que no és tan lleuger com una opereta si penses que el que està en joc, no? I el que, sembla que hi ha hagut enfrontaments entre la gent del Wagner, enfrontaments, que la gent del Wagner ha arribat uns quants avions de l'exèrcit rus, el qual resulta que aquests jocs tenen un preu entre ells. Vull dir, suposo que des del punt de vista D'Ucrània o des de fora, bueno, pues, quan més s'enfrontin entre ells, tan millor. Però, bueno, jugar amb un país o amb aquests jocs amb un país que té armes nuclears i aquests jocs que no s'han acabat encara són perillosos, almenys inquietants.
Per això, molta gent que potser no està interessada en la geopolítica internacional o al món sí que va estar pendent, perquè tot el que passa en Rússia, doncs, d'alguna manera mos crida molt l'atenció. Podem, diríem, qualificar de cop d'estat el que va passar dissabte o d'intent fallit de cop d'estat?
Bueno, més bé, o sigui, potser sent més rigorosos, podien dir motí, no? Motí.
Motí.
Rebel·lió, perquè, no sé, cop d'estat... el cop d'estat podria referir-se al ministre de Defensa i al cap de l'estat major, però em sembla que contra el Putin directament, el que posin, ara mateix no record, però crec que contra ell directament no havia dit res. O sigui, en tot cas, una rebel·lió per intimidar i per aconseguir que el règim es fotés fora el ministre de Defensa i la cúpula del Ministeri de Defensa, doncs sí.
Una cosa de... perquè el senyor Prigozhin el dissabte va... divendres a nit, dissabte, doncs va deixar anar uns quants àudios i en els seus canals de Telegram i tal. D'alguna manera va fer una esmena a la totalitat de la campanya russa a Ucraïna, dient doncs que s'havia enganyat al
sí,
país.
Sí,
però
sí.
Això és greu perquè d'alguna manera estava negant la major... d'aquest procés d'alliberament,
doncs sí,
de desnazificació?
Sí, sí. Sí, així es carregava tota la narrativa oficial. Evidentment, es havia convertit en un perill, era un provocador incendiari, no? O sigui, pel règim. Se'l havien de treure de sobre, d'alguna manera. Potser, doncs, si haguessin set, potser haguessin pogut integrar-lo d'una manera més sutil, en una fase anterior, en aquesta fase aguda d'enfrontament, però no ho van fer. O sigui que ara no quedava més remei que treure'ls, no, eliminar-lo de l'escena, no? Treure'l de l'escena, perquè bueno, pues, el Prigozhin té bastant popularitat a Rússia, si hem de creure algunes enquestes, no? Perquè les enquestes en temps de guerra són complicades, però sí diu coses que harmonitzen molt bé la manera de pensar amb els russos, no? Molt populistes, anti-élite, contra la corrupció, contra els robatoris, bueno, pues, té un discurs que cala.
Molt bé, no ni diem cop d'estat, ni diem motí. Clar, va ser tot molt sorpresiu, sorprenent, perquè dissabte, doncs, a les 6-7 de la tarda, molts ja temien per a la integritat de Vladimir Putin. Alguns ja pensaven aquestos entraran al Kremlin i a la Duma i ocuparan la televisió i tal. I de cop i volta va fer un gir als esdeveniments i Prigozhin de cop i volta apareix com a perdedor que ha de marxar exiliat a Bielorússia, com si acceptés que havia fet alguna cosa dolent i acceptant, doncs, aquesta amnistia proclamada per Putin. Se'ns està escapant algunes coses? Estem deixant d'entendre algunes coses?
Se'ns estan escapant mil de coses, perquè tenim una quantitat de dades molt limitada, o sigui, perquè la majoria de les incògnites no les coneixem. Per tant, el que fèiem és especular, intentar d'analitzar, fer pronòstics, però amb una quantitat molt limitada i partint del sentit comú i partint del que la història ens ensenya, no? I el que interpretam del que llegim. O sigui, jo crec que Prigozhin ha sortit molt ben parat d'aquesta història fins ara, no? Si tens en compte que per traïció a Rússia periodistes que estan condemnats a 20-25 anys i que per, com es diu, difamació a l'exèrcit o calúmnies a l'exèrcit et poden condemnar a 7-8 anys, i el que s'interpreta calúmnies a l'exèrcit és qualsevol cosa, que surts amb una amb una pancarta posant pau i, bueno, com a mínim d'entrada ja has de pagar una multa. Doncs si tens en compte tot això, que el Prigozhin se n'ha assinat així i que, no, que l'hagin amnistiat o que diguin que l'amnistiaran, és molt bo per ell, clar. Però, bueno, amb això el Lukashenko li ha fet un favor d'entrada, vull dir, perquè aquí aquesta història continua, per tant no sabem quins seran els següents actes, no? Però el Lukashenko, el president de Bielorússia, li ha fet un favor al Putin, donant una sortida a un enfrontament entre russos i russos, no? Vull dir, això, jo crec que potser que el Kremlin li ha dit ajuda, però en tot cas jo penso que és un reforçament del Lukashenko.
Mm-hmm. Estem parlant amb Pilar Bonet, excorresponsal del País a Rússia. Ja per anar acabant, Pilar, la vida de Prigozhin corre perill, perquè per molt menys s'ha fet servir Poloni per eliminar, diríem, traïdors també a Rússia.
Jo no puc arribar a veure què passa en la realitat, però si em demanes l'opinió no fundamentada, doncs sí, em sembla que corre perill, però també penso que corre perill la vida del Putin i que corre perill la vida de molta d'aquesta gent que està ficada amb aquesta obra de teatre tan pintoresca, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm. També hi ha alguns analistes que diuen que el que hem vist, com vostè deia, doncs aquesta escenificació, aquest teatre, per dir-ho d'alguna manera, teatre, perquè va haver-hi morts, recordem, de dissabte, una petita part de l'iceberg que veiem, que observem des d'aquí a Occident, d'una cosa molt més profunda, que són les batalles dels grups, diversos grups mafiosos entre caps doncs, amb molt de poder doncs, a Rússia, ja sigui a les forces armades, a la institució i oligarques, etc. Les batalles del gangland, com es coneix, no? entre diversos grups de poder en Rússia.
Jo penso que sí, o sigui que és una part del quadre, no? O sigui, perquè el Prigozhin tenia molt bones relacions, no només amb el Putin, sinó amb altres membres de l'oligarquia russa, de l'elita dirigent, com vulguis dir-ho, que venen de Sant Petersburg, no? O sigui, i aquesta és una de les famílies que està al poder avui en a Rússia, que hi ha diferents famílies. El que passa és que les relacions entre elles, bueno, pots veure els detalls en funció de les activitats econòmiques, qui es queda en què, qui compra què, qui li donen què. El Prigozhin era un privilegiat amb el sistema de compres, o sigui, d'adjudicació de tasques per part de les autoritats russes. Ell tenia un càtering i el càtering aquest donava de menjar a les escoles de Moscou, també havia servit per l'exèrcit, si no m'equivoco, i crec que els seus desacords amb el Ministeri de Defensa venien justament de que no havien aconseguit uns contractes o els havien tret uns contractes per abastir tropes o, bueno, la qüestió que hi ha un joc d'interessos i que aquests jocs d'interessos amb múltiples aliances que desconeixem o veiem només parcialment perquè reflexen a la superfície en diferents decisions econòmiques, és la manera de funcionar de Rússia, que no té institucions fortes que siguin capaços de controlar i encausar una sèrie d'activitats que estan canalitzades en altres en democràcies, no?
Uh-huh. Una altra qüestió per acabar, Pilar Bonet, és la imatge de debilitat de Rússia cap al món, no? O sigui que un grup de paramilitars o de mercenaris, en aquest cas molt efectius, potser diríem la unitat més efectiva en territori ucraïnès, més que l'exèrcit regular rus, doncs que hagi entrat tant a l'interior, hagi penetrat fins a 200 quilòmetres de Moscou sense pràcticament oposició, perquè la gent es pregunta, però com és que no? Si anaven per una autopista o una autovia, per què no va anar un helicòpter o un avió i els va aniquilar, els va bombardejar? S'ha donat una imatge de molta debilitat de defensa del territori rus, no?
Doncs sí, també dona una referència sobre la popularitat real i el desig de defensar-lo de la població respecte a Vladimir Putin, no? Vull dir, no, la gent no surt a muntar barricades a Moscou per defensar el Putin. La gent queda més bé inerte o fins i tot positiva, no? Quan a Rostov se'n van, els Wagner deixen Rostov, els aplaudeixen, no? Lo qual vol dir que casa molt bé, que harmonitza molt bé amb una part de l'opinió pública que no s'expressa directament, perquè els russos, o sigui, Rússia té una societat que està molt escalivada per desastres del passat, no? I que és mòbil i que pensa i és crítica, però s'ho queda al cap, no? I només aixeca el nas quan se n'adona compte de que l'estat d'ànim aquest és majoritari o va camí de vèncer, no? Per tant, això va quedar molt de manifest el dissabte, que el Putin no podia comptar d'entrada amb l'amor del seu poble, malgrat tota la propaganda que ha destinat a enfortir la seva narrativa.
Mm-hmm. Molt bé, en qualsevol cas, Pilar Bonet, dieu que això no s'ha acabat, que hi ha molta volatilitat i que veurem quin és el següent episodi. Ens hem de quedar amb aquesta inquietud, no?
Doncs bàsicament sí, o sigui que les coses abans d'aquesta dada i després, pues, no són les mateixes, les perspectives han canviat.
Moltíssimes gràcies, Pilar Bonet, en aquest cas ara ja, doncs, gaudint, doncs, de la seva jubilació, però durant 4 dècades a Moscou, corresponsal del diari El País, i res, doncs, la seguim llegint, doncs, a fer els anàlisis que li atorguen, aquesta capacitat d'anàlisi que li atorga tanta experiència en aquest país que no mos deixa, lamentablement, de sorprendre com és Rússia i el món postsoviètic. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i bon dia. Adéu.